Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Provoca el doble de morts que el càncer de mama i de pròstata. Parlem de l'ictus. Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia, de la qual avui en parlem amb les responsables de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, ABAM Sant Cugat, i el testimoni d'un familiar afectat per l'ictus. Saludem la Marta Avillán, que és la coordinadora d'ABAM Sant Cugat. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Carol Mendoza, que és la responsable de comunicació. Carol, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Felipe Soler, que és familiar d'un afectat d'ictus. Felipe, bon dia. Em disculpareu perquè justament acabo de...
No, ja ho sé perquè tinc la meva senyora, ahí va.
Estarà tothom igual,
eh?
És que amb els canvis de temps.
A veure si podem seguir. Doneu suport a persones afectades per malalties neurològiques. A dia d'avui, quantes famílies associades teniu?
Vale.
Mira, actualment, l'any 2016, que són les dades que movem amb la memòria, vam atendre 955 persones a totes les seus que tenim a Sant Cugat, a Sabadell, Terrassa, Rubí i Castellar. Aquestes 955 persones són famílies, perquè al final són famílies que venen amb alguna problemàtica d'alguna persona que pateix una malaltia neurològica. Llavors, atenem tant a la pròpia persona afectada com al seu familiar.
Una xifra que respecte de les últimes dades que teníeu es manté, ha pujat, ha baixat?
Ha pujat, malauradament ha pujat, perquè ens agradaria no haver d'existir nosaltres, no? Però malauradament ha pujat, més o menys entre un 15% respecte a l'any anterior.
Si fessin una radiografia de les persones que teniu, el perfil seria, o és difícil establir un perfil? Ho dic perquè és una malaltia que temps enrere s'associava a persones grans, no? Però ara sembla que no té per què.
No té per què. De fet, atenem des de nens petits fins a gent gran. Vull dir, les malalties neurològiques no tenen edat. No tenen edat. Alzheimer fins no fa gaire s'associava molt a gent gran, però tenim gent amb 50 anys diagnosticada d'Alzheimer. Ictus, pues, avui ens ho explicaran també, però ictus afecta gent ja molt jove. No sé si és tot aquest estil de vida que portem, que afecta cada vegada a persones més joves. Per això és molt important per nosaltres també la prevenció.
Des d'Avan, quin tipus de serveis oferiu, Marta?
Mira, van, tenim des de servei de suport psicològic fins a rehabilitació neurològica, des de diferents àrees com la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la logopèdia, la neuropsicologia, que pot ser tant a nivell individual com en grup. També fem teràpia de manteniment per a aquelles persones que ja estan en una fase més crònica de la seva evolució, però que es beneficien encara de poder continuar treballant, perquè si no sí que es dona a vegades que hi ha petits retrocessos. A part, el fet de poder treballar en grup també afavoreix la socialització d'aquestes persones que moltes vegades es veuen aïllades, perquè realment el fet de patir un ictus és un trencament molt important amb la vida anterior que havia portat la persona fins a aquell moment i que moltes vegades, malauradament, també comporta, en certa manera, perdre una miqueta aquestes relacions entre el seu entorn habitual. Val? Llavors, també a Sabadell fem el servei d'atenció diurna per persones amb dependència. Fem tallers de memòria i ara aquí a Sant Cugat, bueno, i a totes les seus, el Neurogym, que és un taller de memòria que està dirigit a persones que no tenen dany cerebral, no tenen deteriorament cognitiu, però que sí que tenen aquestes petites queixes, no?, a vegades subjectives de memòria, d'atencionals, val? Fem prevenció, fem campanyes de sensibilització, fem xerrades, tenim programes de més lúdics, val? Perquè la gent pugui fer, destinades també a gent jove, però també per altres perfils de persones, perquè puguin això fer socialitzar-se. Fem una mena de vacances terapèutiques un cop l'any per les famílies i els afectats. Vull dir que fem moltes coses, moltes.
Mira, aprofitant que comentes això, tan important és atendre el malalt com a la família, no? Perquè també pateix d'una altra manera. Tenim el Felipe. El Felipe és la seva dona qui va tenir un ictus, no? En aquest cas, vosaltres coneixíeu l'associació?
No.
Acosta't al micro, Felipe.
No la coneixíem. A partir de... li va entrar l'enfermetat, la van portar el que era a Barcelona, al Goodman, va estar uns mesos perquè va estar 2 setmanes en coma, després ja aquí a Terrassa ja semblava que no tenia que anar a rehabilitació, no podien, i un metge de Terrassa ens va dir, per què no proveu anar al Goodman a veure què diuen, i sí, vam anar, va parlar i vam anar-hi, la van visitar amb ella, i a partir d'aquí doncs, va estar 2 mesos allà a Goodman, dormint, fent, i després li van donar 2 mesos més, em sembla que era mitja jornada. Venien a les 8 a buscar-la i la portaven a les 3. Llavors ja va, també es va parar i la meva senyora, jo veia que necessitava activitats, no d'això, i llavors el meu fill va vindre, es va mirar i va ser quan va conèixer allò de l'Avant i va parlar, i a partir d'aquí, doncs, ja l'Avant, doncs, a continuant. A Terrassa també li feien el que era la toxina botílica, doncs, clar, al dit se li quedaven molt, i la cama, i bé. Mm-hmm.
Per a la família, com ha canviat el vostre dia a dia?
Home, canvia una mica, perquè al principi era, no sé com explicar-lo, perquè jo ja em veia molt... que no podia. I vaig parlar amb la meva filla.
El Felipe està fent memòria i s'està emocionant. La teva dona, Felipe, ara està millor, està...
està estable.
Està estable. I, bueno, l'heu de continuar cuidant i heu d'estar molt, molt pendents. Sí. Però vosaltres també, o sigui, ara mateix el Felipe ha tingut aquesta reacció que és totalment normal i m'imagino, Marta, que us trobeu en situacions així diàriament i d'aquí sí. Aquesta necessitat d'ajudar a les persones que cuiden els seus familiars, perquè és que ho necessiten, no?
Ho necessiten per ells i perquè necessiten estar bé per poder fer de cuidadors. Llavors és superimportant que el cuidador estigui bé i que estigui conscient de que s'ha de cuidar, que moltes vegades són reticents i tenen fins i tot remordiments pel fet de...
Es fan els forts,
sí,
no?
Sí, no, pel fet de rebre ells certa atenció. Vull dir que també ens trobem amb gent amb la que hem d'anar xutxant, en certa manera, perquè es deixin ajudar i es deixin cuidar.
Felipe, a tu de quina manera t'han ajudat a Van? A tu personalment, per estar bé?
Em fan dos vegades al mes una fisioteràpia, em fan un massatge i bé, jo vaig a... Ho aguanto. Al principi no. Al principi, no sé, la meva senyora era d'una manera molt activa, era... Ho feia tot, no volia que li ajudés ningú, la cuina, la neteja i tot. I esclar, jo quan li va entrar això, doncs, em volia les 24 hores al costat d'ella. I jo no podia. Jo volia, encara que sortís una mica al carrer, que em donés l'aire. I vaig parlar amb la meva filla i va parlar amb ella i dic, sí, ara ja jo necessito una hora i mitja, dues hores, parlar amb els amics, prendre un cafè... Mm. Arriba a casa...
Fer la teva exacte, vida, per... també. Això no vol dir que abandonis a ningú.
No, al contrari. Al contrari.
També ho necessites per estar
mi,
bé, no?
Per mi.
Exacte.
Per mi, per no caure jo. Mm-hmm. És el que veia jo, que estava caient, i vaig parlar amb la meva filla, i la meva filla va parlar amb la meva senyora, i ja li va dir, mama, està aquí, hemos llegado. I sí, ara ja la meva senyora li dic, oye, me voy a tomar un café a les 10 i a les 12 estic a casa. Ah, vale, no em dius res. Però abans era no, no i no. Esclar, jo, les 24 hores allà...
Ah, clar, es crea una relació de dependència, no?, que a vegades és clar, difícil ja, de...
Surs al dematí, l'has de dutxar, l'has de canviar, li has de fer a l'esmorzar i és un continu. I a més, després ja has d'estar, oye, esto, ella aquí, oye, allí. Clar, jo, ja arriba un moment que no.
Això han d'aprendre. I jo crec que l'Avan en això també és clau, no? D'ensenyar-los a que s'han de cuidar i també a com tractar les persones amb alguna malaltia d'aquest tipus, perquè no tothom, bueno, això fins que no t'hi trobes, no? No saps com tractar, no saps si has d'insistir més, si no, si els has de deixar, si has d'estar més a sobre. I amb això tenim una tasca molt important, que és d'ensenyar al cuidador a com també ha de tractar. I una altra cosa que també crec que fem i ho fem bé és que els agrupem, no? A vegades els familiars perquè comparteixin tots aquests neguits que tenen, no? Doncs saps què m'ha fet avui? Doncs, ostres, doncs a mi també m'ho ha fet. I bueno, és aquest suport col·lectiu que troben i que els hi fa sentir-se una mica millor.
A més, també serveix per intercanviar recursos, a dir, mira, doncs jo he provat així, ostres, sí. Mira, ja ho provaré jo, no? Que entre els mateixos familiars es poden compartir recursos propis que a vegades té la pròpia persona, no?
No deixa de ser teràpia i ajuda.
Sí, sí.
El que em va passar a mi, que jo vaig voler fer-ho tot jo. Allà a Goodman feien una xarra, una, com es diu això? Una... Quan tens aquest problema... és anar al psicòleg. Es feien unes preguntes per aquí, i jo vaig anar una vegada i ja vaig dir no, jo no vinc més.
No ho necessito.
Em creia jo que
Estava fort, eh?
I deia, a mi no em fa falta, jo ho tinc a la ment, ja tinc el cas que el que m'ha passat i el que haig de seguir. I, esclar, quan vaig arribar a casa ja tenia la senyora, no era el que jo pensava. Era que la senyora em marcava a mi ella i jo el que tenia que fer. I llavors vaig dir, està aquí, em ha arribat, i va ser quan... I ara no, ara ja...
Heu trobat un equilibri?
Un equilibri. Jo sé que li faig el mateix, la rento, la dutxo, li faig el desayuno, se sent, el que... Me voy un rato a tomar cafè. Ah, vale. I me'n vaig, pum. I ja gasta. I és això.
Doncs per fer totes aquestes tasques, per fer tota aquesta feina, necessiteu un equip de professionals i un equip de voluntaris. Els professionals, doncs, són les persones qualificades que les teniu destinades a fer cadascú, doncs, el seu paper, però els voluntaris, quina feina més important, no?, que tenen?
Sí, és molt important. De fet, tenim més de 200 voluntaris que ens ajuden a tirar programes endavant que, si no fos pels voluntaris, no podríem tirar endavant. Tenim, per exemple, un programa que és de lleure, de caps de setmana amb joves. En aquest programa de lleure va un professional i va acompanyat de... Si venen 10 usuaris, venen acompanyats normalment amb 10 voluntaris. O 8 voluntaris. Si aquests voluntaris no estiguessin al peu del canó amb nosaltres, hi haurien programes que no podíem tirar endavant, sobretot els de lleure, no? que sí que van, clar, guiats i supervisats per un tècnic nostre, però que compten amb l'ajut de molts voluntaris. I campanyes de sensibilització, i els actes que farem, per exemple, ara amb el Dia Mundial de l'Ictus, que farem un... Bueno, no sé si m'estic...
Ara en parlarem.
Però hi ha coses que les fem gràcies al suport i a l'empenta de molts voluntaris. Llavors, sempre amb els braços oberts a persones que volen ajudar, que volen col·laborar, que a vegades és només puntualment, perquè quan algú pensa, vull ser voluntari, ostres, però clar, això m'obliga, no?, a anar dues vegades a la setmana o un cop a la setmana. No, igual només ens pots ajudar un dia, no? Mm. Ara farem activitats diverses i tal, doncs igual només en necessitem aquell dia, no cal que vinguis, no et farem signar per... que vinguis un cop a la setmana, un cop al mes. No, si et ve de gust, sí que el que necessitem és una mínima formació, que també oferim formació gratuïta, també per com saber atendre a persones, no és obligatori, però sempre ho recomanem, perquè creiem que si estàs treballant amb un col·lectiu de persones amb alguna malaltia neurològica, també és important que sàpigues, no?
Reacciona.
Clar. Sí, perquè és clar.
I que sàpigues quan et diguin una persona amb Parkinson, ostres, un mínim que és el Parkinson, no? O un ictus, doncs saber que hi ha dos tipus d'ictus, i no sé, aquestes petites coses, llavors fem aquesta formació i qui vol la fa i qui no, pues, escolta, ve ajudant-se sense més.
Com poden col·laborar amb vosaltres? Com es poden fer voluntaris?
Doncs aquella persona que vulgui fer-se voluntària només ha d'entrar al web nostre, que és avant.cat, i entrar en la pestanya de com pots ajudar, i llavors hi ha tot un petit formulari que ha d'enviar, això ho rep la responsable de voluntariat, que és la Rosalia, i a partir d'aquí doncs s'engega tot un procés, no? Es posa en contacte amb el voluntari, hi ha una primera entrevista, a veure què vol fer aquest voluntari, no? Cap on es vol adreçar. I a partir d'aquí doncs obrir els programes i a veure on el podem encaixar. Però sempre estem oberts a voluntaris.
Una de les claus per salvar vides és la ràpida atenció. La ràpida atenció, un cop es detecten els símptomes que es poden comprovar en el somriure, en l'aixecament dels braços, en la parla, no? Mm-hmm. que es comença a distorsionar. Quan notem un d'aquests símptomes, hem de fer una trucada urgent.
Ràpidament, sí, el més ràpid possible.
Jo ara el que tenia el dubte, perquè en alguns llocs hem trobat com a número d'emergència el 061 o el 112.
Jo també ho he vist i tampoc no ho acabo de tenir del tot clar, eh?
Però només comentar el que li passa, és dir, això és un ictus. Sí. Miri, tinc aquest problema i crec que és un ictus. Encara que tu no, però sempre... i ja ve l'ambulància preparada per a l'ictus. Jo vaig tindre sort amb la meva senyora perquè sortien de vacances i anava a comprar amb la meva filla. Clar, la meva filla és doctora i sabia. I anava caminant i es van parar davant d'un parador i se li cau el bolso. I la meva filla agafa el bolso, li don i li mira la cara i en seguida es va trucar a l'ambulància i se la van portar a Terrassa. Clar, millor una altra persona... Li costa
clar,
com
te n'adones que li està passant alguna cosa.
Ella ja va mirar la cara, com feia la reacció, i llavors la van portar en seguida cap a Terrassa. I el millor, ja sempre m'han dit, un cas d'aquests és creient que és un ictus, i ja l'ambulància
sí,
ja ve preparat.
Sí, activen el codi ictus i ja van ràpid. El 061, que normalment és per consultes, no? Bueno, jo almenys a nivell personal l'he fet servir bastant sovint, a més, i normalment tu fas la teva consulta i ells t'assessoren. Potser sí que el més adequat és trucar directament si ho tens clar a l'ambulància. I realment es veu bastant clarament si una persona està patint un ictus o no. A no ser que sigui un ictus més lleu d'aquests transitoris,
sí,
però habitualment, per això, no? Les sigles aquestes ràpid, no? Del riure i
ràpid,
tot això.
Sí.
Clar, a nivell de debilitat, en alguna de les extremitats es veu. També hi ha moltes vegades que si la persona té un mal de cap sobtat molt intens, val? I presenta algun altre símptoma, alteració de la visió, també podem pensar en un ictus. Vull dir, jo penso que l'important és curar-nos en salut i no explicar la sintomatologia. I...
Però són símptomes que apareixen de cop,
de
sobte.
Sí.
No és que vagi progressivament un dia, oi, i avui em trobo malament i demà... No, és de cop.
És de forma brusca.
Un parlar, millor tu veus que té i et parla una cosa que tu no l'entens o que no ve al cas. Ja t'ho has d'imaginar.
O no t'entenen el que els estàs dient, que aquesta és una altra, que moltes vegades ens sentim amb el que és la part, però molts cops és que tenen dificultat per comprendre el que els estàs dient. Que això també ja ho veuràs, quan els demanis de fer diferents coses, ja també et pot orientar una miqueta i dir, no m'està entenent.
Bé, doncs avui, si estem parlant del tema, és perquè diumenge és el Dia Mundial de l'Ictus. És el moment de sortir al carrer, m'imagino, de continuar fent pedagogia, de continuar informant, de continuar sensibilitzant i també d'aprofitar perquè sàpiguen de la vostra associació d'endavant. Què és el que teniu previst vosaltres i per quins dies?
Mira, d'una banda, per aquest dijous mateix, aquí a la Casa de Cultura de Sant Cugat, a les 7 de la tarda farem una xerrada amb el senyor Adolf Tobeña, que es diu Mentes Lúcides i Longeves, que explicarà una miqueta com envelleix el cervell i quines coses podem fer per mantenir aquesta ment activa el màxim de temps possible. Vale? I llavors, d'altra banda, el cap de setmana, el 18 i 19 de novembre, farem un torneig de pàdel solidari al Club Tenis Natació d'aquí Sant Cugat, que no sé si estan obertes les inscripcions, encara que s'apunti i estan tancades.
Jo crec que sí, que
encara estan obertes
a través del web d'ells ja es poden apuntar, necessitem, o ens hem proposat arribar a les 75 parelles, i bueno, és un torneig de pàdel solidari que pretén això, primer fer visible l'avant, fer visible, perquè el lema d'aquest torneig és Mou-te per l'ictus, fer visible la malaltia, fer visible l'avant, que sàpiguen que estem aquí a la ciutat de Sabadell per si ens necessiten, i recaptar diners, perquè al final també necessitem diners per poder engegar nous programes, per continuar oferint ajudes a les famílies que tenen pocs recursos i necessiten dels nostres serveis, per tirar endavant. Llavors, per tot això fem aquestes coses, per donar a conèixer que hi som, perquè sàpiga la gent de Sant Cugat que estem aquí i ens necessiten i per poder oferir el millor servei possible.
La Carol parlava de Sabadell, perquè és que a Sabadell també organitzeu el torneig solidari de pàdel.
Sí,
és que, clar, abasta el Vallès,
sí, el Vallès,
no?
Sí.
Que vosaltres esteu a Sant Cugat, aquí a la Casa de Cultura, però, clar, amb motiu de la celebració del Dia Mundial, al final tots feu activitats que estan repartides pel territori.
Vam començar l'any passat amb un torneig de pàdel a Sabadell, aquest any repetim, i enguany,
però a més
fem
any...
el de Sant Cugat del cap de setmana, que a més és com el triple d'important, que és tot un cap de setmana, que són 75 parelles i que serà una festassa, perquè a més estem involucrant amb els comerços perquè participin, per fer una tòmbola solidària, i hi ha un grup de voluntaris que s'està movent molt per aquí, per Sant Cugat, per que sigui tot un èxit i poder-li donar continuïtat de cara a més anys, no? Que aquest és el primer, però volem estar aquí molts, molts anys més.
Suposo que és superimportant comptar amb la col·laboració d'entitats com aquestes entitats esportives que contribueixen a això, a difondre la tasca que esteu fent, que col·laboren també en la recaptació de diners, que no sé en quina proporció us poden ajudar en la vostra tasca, perquè vosaltres us financeu a través de què?
Ens financem bàsicament amb el pagament que fa...
Les famílies?
Exacte, cada família pel servei que obté, no? Sí que és veritat que demanem subvencions tant a organismes públics com a empreses privades. Amb els ajuntaments també tenim molt suport a totes les seus. El de Sant Cugat ens ofereix molt suport i això ens fa tirar endavant. Però bàsicament el gruix és intentar dependre el mínim possible a nivell extern, no? Perquè, A vegades pots... Hi ha hagut, malauradament, moltes entitats que depenien molt d'ajuts externs i amb aquesta crisi i tal et deneguen una ajuda important i ho passes força malament. Llavors, bueno, continuem, tenim un equip treballant amb la captació de fons i sempre benvingudes les ajudes d'empreses, les ajudes d'organismes i les ajudes de particulars.
A més, l'esport és un bon, sempre, un bon canal
sempre.
Per arribar a la gent i fer que hi participin per una causa com aquesta. Felipe, tu què diries a la gent per la teva pròpia experiència? Què li diries a la gent que ha quedat... no passa res. Això és una trucada telefònica.
Això però... no li parava.
Què diries a la gent que ara té un familiar afectat per aquesta malaltia?
Home, bueno, els meus familiars. M'ha fet un familiar ja més o
menys. No. Dic, a tu, a la gent que t'està escoltant,
pues,
ara què els hi diries? Molta
col·laboració, quan tinguin un cas com aquest, és anar a l'Avant, aquí a la Casa Cultura, i parlar amb ells. I ells els assessoraran com ho han de fer i la mar de bé, jo estic molt contents amb ells. No tinc allò de dir, home, és que no es porten bé o que... No, al contrari. Tota la col·laboració que avui he tingut, perquè jo abans em feia mal l'esquena i deia, tinc l'esquena. I el primer que em van dir, diu, vine aquí dos vegades al mes, em prenia un sobre pel dolor d'esquena i des de que em fan un massatge, pues, ja he deixat...
O sigui que t'ajuden.
Exacte. I sempre pues, tens aquella, no sé com es diu en català, el apoyo,
per a quan un suport,
quan parles amb ells, em diuen, noia, pues, això es pot arreglar així. I jo a la gent pues, li dic en un cas d'aquests, i el que no tingui el cas, que pot, el pot tindre. No perquè no tinguis cap familiar amb litus, però si tens fills, si tens dona... I es mirarà a col·laborar amb una petita, no sé, com voluntari o com un suport de preguntar i el que pugui, sempre és bo.
Com sigui. Doncs ja hem dit que us troben a la Casa de Cultura, però hi sou tots els dies o teniu...
Hi som ara mateix i som... no al complet, és a dir, no podem oferir tots els serveis cada dia. Dimarts i dijous sí que som la majoria professionals, però també ens hi trobareu els dilluns i els dimecres i els divendres. Dimecres el xalet negre, per això.
Dues seus.
Una de les col·laboracions molt grans que ens fa l'Ajuntament és que ens cedeix espais. Llavors, l'espai que ens cedeix els dimecres és el xalet negre, que gràcies a això doncs, podem fer fisioteràpia i podem fer un programa lúdic gratuït per tothom que hi vulgui participar. Vull dir que hem d'estar agraïts, sí.
Molt bé, doncs que vagi molt bé el Dia Mundial de l'Ictus, que són doncs, celebracions que s'han de continuar repetint cada any, malauradament, sobretot quan les xifres, com comentàvem al començament, lluny de baixar, i minvar, el que fan és anar pujant. Per tant, s'ha de continuar treballant en aquest sentit. Moltíssimes gràcies a la Marta, a la Carol i al Felip per haver-nos acompanyat avui. Gràcies i bon dia.
Bon dia
a tothom.